Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
A la carta d'aquesta setmana del nostre bisbe, el tema és el peregrinatge interior. Podríem dir que el nostre bisbe, en aquest moment de la Quaresma, ens ofereix amb molta claretat un dinamisme que és del tot important, perquè és molt coherent amb el ser de la persona el peregrinar. I recorda que el peregrinatge és viu, i que es viu en grup, que es viu en família, que es viu en l'Església, i que precisament el pelegrí sempre renova i confirma la seva fe. Que la nostra vida és de veritat un peregrinar del naixement a la mort i que culmina doncs en la plenitud d'estar en Crist. Recorda la Divina Comèdia i recorda aquest terme final precisament en el tema del paradís, per atanyar una nova condició marcada per l'harmonia, la pau, la felicitat. Aquest és l'horitzó de tot humanisme autèntic. Parlar d'aquest peregrinar que ens condueix al cor i a la veritat, que ens descobreix Déu en el propi interior. I posa els exemples de Sant Bonaventura, de Santa Teresa, de Sant Joan de la Creu. Ens diu, finalment, que és la unió de l'ànima amb Déu.
Déu us guard. La meta del pelegrinatge és l'encontre amb Déu. Abans d'arribar a la meta és inevitable suportar inclemències, fer sacrificis i passar per les privacions pròpies de la vida itinerant. Privacions, renúncies i sacrificis que ajuden a una bona disposició interior per a aquell encontre. Ara bé, el trobament que es produeix és triple. En primer lloc amb un mateix, en segon lloc amb l'altre, amb el germà que peregrina al costat o amb aquell que es creu en el camí. I finalment amb Déu, raó última per la que mereixen la pena tots els sacrificis. Aquest encontre amb Déu mostra el veritable sentit transcendent de la vida humana, un sentit cada vegada més difícil de reconèixer en la nostra societat, tan determinada pel materialisme i el consumisme, per l'individualisme i la insolidaritat, per l'allau d'informacions i d'estímuls difícils de processar. El pelegrí sap que la seva llar definitiva es troba en el més enllà i que la seva salvació està en mans de Déu. El pelegrinatge es viu en grup, en família, en església. El pelegrí renova i confirma la seva fe i descobreix que no està sol, que hi ha moltes altres persones que comparteixen els seus ideals, que hi ha una altra manera de viure i un altre sentit més elevat. L'església és pelegrina i acompanya el pelegrí perquè viu en un temps d'espera, un temps que adquireix un sentit ple quan s'orienta a la vida futura. L'home pot aferrar-se als béns materials, al poder, al plaer, a les conquestes personals i als honors, però al capdavall es trobarà buit perquè està creat per alguna cosa més, per la transcendència. És aquesta inquietud la que mou a caminar fins a l'encontre amb aquell que pot saciar els seus anhels de transcendència i de plenitud. La nostra vida és un pelegrinatge que comença en el naixement, que dura tota l'existència i que acaba en el moment de la mort, que és el pas a la casa del Pare. El gran poeta Dante Alighieri, en la seva obra culminant, Divina Comèdia, ho descriu amb profunditat i perfecció. Així ho ressenya el Papa Francesc quan diu: la Divina Comèdia es pot llegir, en efecte, com un gran itinerari. És més, com un autèntic pelegrinatge, tant personal i interior com també comunitari, eclesial, social, històric. Ella representa el paradigma de tot viatge autèntic en el que la humanitat està cridada a abandonar el que Dante defineix com la era que ens fa tan ferotges, per atènyer una nova condició, marcada per l'harmonia, la pau, la felicitat. Aquest és l'horitzó de tot humanisme autèntic. El pelegrinatge més ardu és l'espiritual o interior, el que condueix al cor, a la veritat. Un viatge cap a l'interior d'un mateix per trobar respostes a les grans preguntes sobre el sentit de la vida. Un viatge per trobar-se amb Déu. El pelegrí fa l'experiència d'un viatge interior en el que acabarà descobrint Déu en el propi interior. Un pelegrinatge que han recorregut i descrit molts sants al llarg de la història de l'Església i que també han relatat els poetes. Sant Bonaventura ho explica amb 7 graus corresponents a la setmana primordial del Gènesi. Santa Teresa de Jesús ho descriu amb la imatge del castell interior, que està dividit en 7 mansions o estances, i cadascuna d'elles assenyala un grau en l'acostament a Déu que conclou amb la unió amb ell. Sant Joan de la Creu representa com la pujada a la muntanya del Carmel, un camí d'ascensió que l'ànima ha de recórrer per atènyer l'alt estat de perfecció, la unió de l'ànima amb Déu.
Com remem els nostres testimonis?
Bona nit, senyor bisbe. Estem amb el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau.
Bona nit a tots.
Bé, aquesta setmana va passar una cosa important, que és que un grup notable de preveres de la diòcesi, que ben segur molts, doncs, vostè té el goig de pensar que han estat en el seminari, una gran quantitat d'ells, i han estat, i hem estat, en exercicis. Quina és la importància d'aquest gest, i que vostè també hi ha participat, rebent-los?
Sí, mireu, els exercicis espirituals formen part de la vida que hem de dur els preveres i els bisbes també, evidentment. L'Església ens demana que un cop a l'any, deixant activitats, inquietuds, treballs pastorals que tots tenim entre les mans, doncs ho deixem tot per retirar-nos uns dies a fer aquests exercicis espirituals, que, com la paraula diu, els exercicis no és que els fem nosaltres, sinó que són de l'esperit, són espirituals perquè és l'Esperit Sant el que s'exercita en nosaltres, i necessitem un temps de quan en quan, un cop a l'any almenys, per tenir aquest diàleg personal amb el Senyor, escoltar la seva paraula i la seva veu que ressona dins dels nostres cors.
Enguany ha estat el pare Cristòfer. Ens podria dir una mica qui és el pare Cristòfer i qui ha portat en aquests exercicis?
El pare Cristòfer Hartley és un sacerdot diocesà de Toledo que actualment porta 11 anys vivint a Etiòpia, a la frontera amb Somàlia, amb una part pràcticament, com ell ha explicat, totalment musulmana, i que va ser company meu del seminari i també del senyor bisbe Josep Àngel Saiz. Vàrem ser molt bons amics. Jo coneixia la seva família, ell va venir també i va conèixer els meus pares, va compartir amb moltes coses, sobretot moltes inquietuds, inquietuds, il·lusions apostòliques, pastorals. I després ell ha seguit una trajectòria com jo he seguit una altra trajectòria, no? La vida segueix i és un camí personal de cada persona, de cada un de nosaltres. En tot cas, dir-vos que sentint-lo aquests dies, jo he experimentat, doncs bé, la mateixa sintonia que teníem fa 30 anys quan érem al seminari i després els primers anys de sacerdoci com a preveres amics, i que doncs per mi m'està servint molt aquests dies, m'han servit molt per continuar meditant i aprofundint en la crida que he rebut per seguir Jesús, no?, en el ministeri sacerdotal i ara també com a bisbe.
Què sent el bisbe auxiliar quan veu tants preveres, doncs, que han passat pel seminari de Terrassa i ara els veu en les responsabilitats pastorals, els veu a les parròquies i els troben aquí fent exercicis, i que és un nombre doncs, molt significatiu a la vida de la nostra diòcesi?
És veritat que amb 11 anys de seminari han passat doncs, molts que actualment són sacerdots i estan treballant pastoralment en diverses parròquies i àmbits de la diòcesi, uns com a vicaris i altres com a administradors parroquials o alguns ja com a rectors. Per mi és un misteri. Cada vocació dels que he conegut aquests anys en el seminari m'ha plantejat doncs, el misteri del que és l'Església, la crida dels apòstols, la crida i el seguiment de tants deixebles que des dels apòstols fins ara, 2.000 anys, doncs, ens han anat passant la torxa de la fe, el dipòsit també de la fe i el testimoni d'una vida de fe entregada amb limitacions, amb lluites, però amb fidelitat plena al Senyor. Portem aquest tresor, no?, en uns dipòsits de fang molt febles, però que doncs és el que hem rebut com a missió, transmetre la vida de Jesucrist als germans.
A mi hi ha dues coses que m'han impactat molt en aquests exercicis, que seria el pare Christopher vivint en un lloc tan hostil, no transmet cap tipus de tensió d'aquesta hostilitat i transmet doncs un coratge molt pacificador. I això, doncs, penso que de vegades que estem doncs, astorats per la magnitud de moltes coses que vivim, doncs ha estat una interpel·lació important. I per l'altra és que és una constant frescor, és a dir, és d'una fidelitat molt forta i a la vegada allò que sempre es diu tot és nou, doncs he tingut aquestes dues sensacions.
Jo crec que el pare Christopher, bé, és un molt bon capellà i el coratge que manifesta vivint tants anys en un medi, en un entorn hostil i sense compensacions pastorals de cap mena, doncs el que manifesta això és la voluntat de Déu, no? O sigui, la fidelitat a una crida. Déu volia que estigués allà. Aparentment no té massa explicació la seva presència allà en el context concret amb el que ell ha de viure, però Déu sap. I jo crec que El coratge li ve d'aquesta convicció de que és el Senyor el que l'ha portat a viure en aquella situació. D'altra banda, amb aquesta frescor que vostè deia, i que és certa, és la frescor d'una convicció renovada de la crida que un dia ell va rebre, com tots hem de renovar també aquesta convicció de la nostra crida, uns com a batejats laics o seglars, altres en la vida consagrada i altres en el sacerdoci, ja sigui viscut aquí en el món occidental, on la duresa s'expressa per un ambient de secularització doncs, que tots coneixem, o viscuda la vocació, la vida sacerdotal en un ambient d'hostilitat com el que amb ell li toca viure.
El nostre bisbe, Josep Àngel, dona molta importància a la visita pastoral, de tal manera que ara doncs estem vivint la visita pastoral en el primer arxiprestat. I vostè, doncs, colze a colze, està vivint molt intensament aquesta visita pastoral. Què aporta a la comunitat i què aporta a la diòcesi aquesta visita pastoral?
Bé, la visita pastoral, com he sabut, és una visita que està prescrita, que els bisbes han de dur a terme. De fet, aquesta és la segona visita pastoral, o la segona volta, si voleu, que es fa d'aquesta visita. Fa 6 anys es va començar per primera vegada i ja s'ha donat la volta, s'ha passat per les 120 parròquies de tota la diòcesi. Actualment estem començant, o hem començat, la segona volta, la segona visita pastoral. S'ha començat, com deia, aquí al bisbat, perdó, a la ciutat de Terrassa, a l'arxiprestat, en concret, que també inclou els pobles que hi ha al voltant de la ciutat. I jo una vegada més em confirmo en la impressió i en l'experiència que vaig viure en la primera visita pastoral. I és que és un bé pel poble de Déu. La gent agraeix la visita del bisbe. La gent expressa i té ocasió de manifestar doncs el que és una realitat teològica, l'unió que vivim, el fet de formar part d'una mateixa realitat familiar que és l'Església, però que necessita humanament també concretar-se en moments de trobada, de compartir problemes, inquietuds, il·lusions. Per part del bisbe també és enriquidor conèixer de primera mà les situacions que viuen els mossens i els fidels en els diversos llocs de les diverses parròquies de la diòcesi. Jo crec que fonamentalment el que aporta és doncs, aquest coneixement i aquest estrenya els lligams de relació fidels-pastor, no? Amb el pastor que és el bisbe.
En aquests moments de secularització, com veu la vitalitat, la vida de les parròquies? Perquè de vegades dona la sensació que la vida estadística i la vida real doncs dona unes sorpreses que de vegades no...
Suposo
si es dona estadísticament
que...
no es nota.
Suposo que sí. Suposo que, clar, estadísticament, en principi, les estadístiques manifesten o reflecteixen una realitat, uns fets, no? Però, és clar, no tota la realitat ni amb totes les dimensions i la profunditat. Vull dir que, si bé, per una banda, les estadístiques són fets numèrics que expressen realitats de població, de participació, de diversos àmbits dins la societat i en aquest cas dins l'Església, també és veritat que en la visita pastoral el que nosaltres ens trobem és la realitat de tanta gent fidel, entregada, que viu amb molta seriositat, amb molta intensitat la seva condició cristiana, el seu fet de ser batejats, que col·laboren amb les parròquies en molts àmbits. Clar, si n'hi haguessin més, seria millor. No, si l'estadística pogués ampliar aquest aspecte del pastís, que seria el que dels que participen en plenitud de la vida cristiana de les comunitats i de les parròquies, això seria millor si hi hagués més gent, però s'ha de valorar, i forma part també del misteri de l'Església, que és un bon nombre d'homes i dones, pares i mares de família, religiosos, religioses, joves, que viuen amb intensitat i que cerquen la llum, la veritat, la fidelitat al Senyor. Sense oblidar, certament, el paper dels preveres, que com a pastors enviats pel bisbe doncs tenen la missió de ser el pal de paller d'aquella comunitat cristiana que és la parròquia, moltes vegades amb moltes dificultats, en un ambient també advers per la secularització i en unes circumstàncies doncs que no són fàcils, perquè no aporten tampoc gaires compensacions pels fruits que de moment podem veure.
Vostè, a la vegada que avui tenim la sort, doncs ha viscut els exercicis, està al capdavant amb el nostre bisbe a la visita pastoral i és el rector del seminari. A mi una de les coses que m'impressiona més és, surto a la porta de l'ambient de la meva societat i llavors penso que cada vocació que arriba, i a més coneixer-los més i més i més, no?
Sí.
Els veus nois de la nostra societat, nois, i dius, que impactant és la crida que continua passant.
Sí. Sí, sí, no hi ha dubte de que són joves del món actual, de la societat actual, que participen d'aquelles virtuts i limitacions o carències que es donen en la societat actual. Però impacta, és veritat, impacta trobar nois que responen enmig i en situacions, en ambients no fàcils, de vegades familiars, o ja, doncs, si parlem de l'ambient en general de la societat i de la cultura, doncs responen positivament, deixant-ho tot per seguir el Senyor, com els apòstols, no?, que van deixar les xarxes, les barques, i van seguir el Senyor.
De veritat que ho comparteixo molt. Hi ha hagut un fet que m'ha quedat com una imatge preciosa. El sacerdot més gran que ha estat en els exercicis, no? L'he vist molt commogut i molt emocionat de la qualitat d'aquests preveres, i m'ho deia d'una manera molt impactant. Aquesta podria ser una imatge, un paradigma bonic de la nostra diòcesi.
I tant, i tant, i tant. Tenim preveres grans que han viscut una llarga experiència sacerdotal, tenim preveres joves que comencen, que han d'aprendre moltes coses, però tots seguim el mateix Senyor i ens descobrim com a germans dins d'un mateix presbiteri. Hem de lluitar per superar possibles diferències de criteris que són normals i estrenyar els lligams de la nostra fraternitat, perquè l'Església diocesana també creixi i visqui en plenitud.
Molt agraïts, de veritat, senyor bisbe. Vostè sempre transmet, doncs, una profunda pau i una serenitat, és com allò dir, en els temps en què les onades són fortes, doncs dona molta tranquil·litat veure la seva manera de ser. Molt agraïts i bona nit.
Bona nit.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
Jo estava pensant en el moll de l'os de l'experiència cristiana, perquè vaig trobar unes paraules que em van encantar. La paraula era així de senzilla: nou inici. I deia, imagina't una parella, i una parella que ha discutit molt, molt. I després de tanta discussió, imagina't que proposem un diàleg. Aquest diàleg és el punt interessant. Pot ser és una mediació interessant, però l'origen no té que ser contrastar la raó d'un i contestar la raó de l'altre. Contrastar, em refereixo, eh? Sinó que la importància és, en virtut del que arriba a ser el Senyor, que és tot perdó, que ens ofereix el perdó i que ens estima d'una manera incondicional i que sempre ens ofereix un nou camí. L'origen, el fonament de tot, és que en cristià és possible un nou inici. I en aquest nou inici no li estorba tot el que ha passat. I en aquest nou inici no li estorba tot el femer que pot haver-hi en aquest passat. I en aquest nou inici no li estorba el pes feixuc de totes les ferides que han pogut haver-hi. És precisament un nou inici. I aleshores, aquí hi entra un perdó que no té res que veure amb aquell que diu perdono però no oblido. Perdono, perdono. I és obvi que les coses estan a la memòria, i és obvi que les cicatrius de les ferides hi són, i és obvi que l'angoixa pel tot el que ha pogut passar existeix. Però estem cridats a una experiència nova, que sempre és increïblement nova, misteriosament nova, miraculosament nova. I d'això se'n diu el nou inici. I penso que en aquest món que dona tan per fet que el conflicte és conflicte i que no té cap mena de solució, i que tothom grapa i esgarrapa per tenir la raó, possiblement la raó més profunda, i ho podem tastar en aquest temps de Quaresma, és precisament això: anar al desert, despullar-me de tot allò que m'allunya de la veritat, d'estar en Crist i ser capaç d'un nou inici. També la vida t'ensenya que hi ha constants nous inicis: la mort d'una persona estimada, una malaltia. Que diferent és plantejar-s'ho dient, oi, ara haig de viure això, que dir, aquest és el meu nou inici. I si el nou inici és estar molt temps en el llit, és del tot diferent prendre's el llit com un nou inici de la meva vida, com una novetat a la meva vida, que no pas com allò que més increïblement difícil i costurut en aquest moment. Tot està cridat a un nou inici. Aquest programa es diu Aneu mar endins. Doncs segurament en el misteri d'aquest anar mar endins hi podem trobar, si som dòcils, si de veritat estem oberts, disponibles, a deixar-nos torcar per Crist, a no tindre altra pertinença que Crist, a tindre molt clar que Crist és a qui pertanyem. Doncs segurament, si ho fem així, i si així vivim, serà possible un nou inici. I ara no es pot negar una cosa: quan escoltes què vol dir el nou inici i què és possible el nou inici, i que aquest nou inici, per la gràcia i el do de Crist, és possible, la sensació és dir, Déu meu, quina llibertat dona viure aquesta experiència.
Adéu-siau, que tornarem a remar.